la Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som-hi, que som divendres 7 de febrer de 2025, a les portes del cap de setmana. Un cap de setmana fred i potser també plujós, com d'aquí uns minutets ens explicarà el Marc Paredes a la previsió meteorològica. No perdem les formes, però hi comencem com cada dia, saludant en nom de tot l'equip que està repartit per Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des d'aquí us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Arrenquem amb el sumari fent un tastet del que anirem escoltant al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa i a continuació el temps amb Marc Paredes. Tot seguit els esports. Divendres és una prèvia molt ràpida del més destacat del cap de setmana i una entrevista avui amb Ramon Tórtora, directiu del Vendrell d'Hoquei Patins, que ens servirà per presentar la Copa de la Princesa masculina que es disputa aquest cap de setmana a la capital del Baix Penedès. Com cada matí estarem pendents del que passa a l'Alt i al Baix Penedès i ho anirem explicant al llarg d'aquest matí en 3 cites. La primera a 9:45, primer flash informatiu del dia. I després d'aquest primer flash, un espai difícil de qualificar, irreverent, diferent. A vegades cookie, de vegades kitsch, de vegades fa una mica d'angonieta. Són les pistes de la Roser Ferrer. A les 10:06 parlarem d'economia, de tendències, amb el president de la Cambra de Comerç, a l'Alt Penedès, el sadorninenc Ferran Andreu. Farem balanç d'aquest 2024 i mirarem les perspectives que ens presenta el 2025. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat per saber què passa aquest matí de divendres a les nostres comarques. Segon flash informatiu. Tot seguit, agenda al detall. Dues propostes. D'una banda, la 8a edició del Ritmes Solidaris, que té lloc demà a Vilafranca, coorganitzat pel Casal i Creu Roja al Penedès, a benefici dels programes d'alimentació infantil de l'entitat. En parlarem amb Elvira Mestres del Casal i Àlex Benesseït, vicepresident de Creu Roja al Penedès. I de l'altra, us recomanem teatre. A Sant Martí Sarroca, l'obra Marina Ginestà, fotos de memòria a càrrec del grup Taller d'Assaig Teatre TAT de Vilafranca, que participa a la 34a edició de la Roda de Teatre de la GATAP. En parlem amb el seu director, Valeri Laguna. A les 11, catifa vermella pel Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, amb el qual parlarem de la Gala dels Goya, que té lloc aquest dissabte. Presentarem el cicle homenatge David Lynch i que té lloc avui, demà i dissabte, al Kubrick, organitzat per Cineclub. I tafanejarem també les estrenes de la gran pantalla. A 11:45, últims 5 minuts estrictes d'actualitat al i baix penedesenca per anar tancant aquest matí de divendres. I a continuació d'aquest segon flash conversem amb l'actriu bonastrenca Yolanda Belvis, perquè demà ella presenta a casa Bonastre el seu curt Latir Amargo, que ha dirigit, produït i escrit. Avui xerrarem una estona amb ella per acabar el matí d'aquesta experiència i dels fruits que està obtenint. Així sonarà el Penedès en xarxa d'avui divendres.
El temps.
Avui no fa pas massa fred al matí, però el Marc ja ens deia dimarts que arriben canvis. Avui ens els concreta. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia. Arrenca el divendres, arriba el cap de setmana i amb això també arriba un canvi de temps que ja fa uns quants dies que anem anunciant. I és que ara al matí encara ens llevem amb força sol fins i tot, perquè aquest canvi no arribarà fins de cara al vespre. Comencem la jornada amb un fred poc intens, o si més no, moderat, però atenció, perquè de cara ja aquesta tarda ens entrarà la massa d'aire fred, un vent de component nord, que ja farà baixar els termòmetres de cara a aquesta propera nit i matinada, i serà aquest vespre, fins i tot ja a la tarda, que tindrem els primers ruixats. No seran gaire extensos, ni tampoc generosos, però ja tindrem les primeres precipitacions. I serà sobretot a partir d'aquest vespre, nit i la propera matinada, la de divendres a dissabte, quan les pluges o fins i tot les nevades es faran més extensives, sobretot cap a les comarques de Girona, també Barcelona, i el límit seria aproximadament al Baix Penedès. On sí que esperem neu serà al Pirineu, Prepirineu, una nevada força abundant, al voltant dels 20, 30, fins i tot 35 centímetres. Precaució si aquest cap de setmana no us desplaceu cap al Pirineu, i en canvi aquí esperem una cota de neu al voltant d'aquests 500, 600, 700 metres. Per tant, de forma molt puntual no es descarta la possibilitat d'haver algun floc de neu despistat en punts alts del Penedès, com per exemple Pontons, també punts alts de Mediona. Ho anirem seguint amb atenció, i en canvi seria cap a les comarques del nord-est, on la cota de neu podria quedar una miqueta més baixa. De cara a la tarda de demà dissabte, les precipitacions ja seran història, per tant, donarem pas ja una tarda molt més assolellada, i el diumenge també es presentarà molt estable, marcat per el domini total del sol, amb temperatures que seran de ple hivern, per tant tindrem valors força baixos, i de cara als propers dies l'estabilitat serà la dominant, amb temperatures encara força frenades, ambient d'hivern, i ja seria mitjans de la setmana vinent on podríem tenir algunes precipitacions i amb una pujada de la temperatura, però això encara queden dies i ho anirem seguint amb atenció. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
És divendres i després del temps obrim finestra esportiva, tot apropant-vos als partits més destacats del cap de setmana penedesenc. I una conversa que avui dedicarem a l'hoquei patins, aprofitant que el Vendrell acull des de demà i fins diumenge la Copa de la Princesa. Anem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez per apropar-vos la prèvia. Bon dia.
Molt bon dia, com comentes, anem ja a conèixer els partits de quilòmetre zero més destacats d'aquest cap de setmana, començant, com fem sempre, amb el futbol, i és que el Vilafranca visitarà demà l'Horta a 6:45 de la tarda en la 18a jornada de la Lliga Elite. I en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputen els 4 primers enfrontaments d'aquesta 17a jornada de l'Hockey Lliga, amb tota l'atenció centrada al territori en el derbi penedesenc, derbi alt penedesenc entre Noia i Vilafranca. Serà diumenge a 12:45 del migdia a l'Olímpic de l'Ateneu Sadurninenc, i amb dos equips que necessiten puntuar, però per qüestions diferents, el Noia per no desenganxar-se de la part alta de la taula i el Vilafranca per sortir de la baixa. I també diumenge, i en el mateix horari, per tant, a 12:45 del migdia, un altre derbi, en aquest cas derbi tarragoní, entre Calafell i Reus, el Joan Ortoll. I tancarem aquesta prèvia destacant que aquest cap de setmana es disputa la Copa de la Princesa al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. La competició, que acollirà els 3 millors equips de l'Hockey Lliga Plata Nord i Sud, i l'anfitrió, el Vendrell, arrencarà demà a 6:45 de la tarda amb el Reus B Cerdanyola, mentre que a 8:00 del vespre es disputarà la segona semifinal entre el Vendrell i el Xum. La gran final, diumenge, a 12:45 del migdia. I per saber com ha estat l'organització, rebre novament la Copa de la Princesa i què esperen d'aquest esdeveniment esportiu, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo, que ens espera ja amb un dels directius del Vendrell. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs així és, tenim la Copa de la Princesa ja aquí, a caure un dia escaig, i per parlar-ne de com es prepara i com enfronten aquesta Copa de la Princesa, tenim a un dels directius, el Ramon Tórtola. Molt bon dia i benvingut al Penedès en Xarxa.
Hola, bon dia.
Bé, m'imagino que contents, nerviosos, com viviu aquesta jornada prèvia a aquesta Copa de la Princesa?
Bé, hi ha una mica de tot, no? Contents perquè sempre és de bon grat que aquestes coses es facin al teu club, es facin al poble, i nerviosos perquè, clar, l'equip també la disputa, i llavors, clar, volem fer també un bon paper, volem arribar a la final i si és possible, guanyar-la, uh-huh. No?
Clar. Pel que fa a organització, és a dir, quan vau rebre la notícia de que es jugava al Vendrell, com vau rebre aquesta notícia?
Bé, de fet, tot això ve una mica motivat també perquè nosaltres volíem començar a reemprendre, a celebrar coses aquí al Vendrell, no? Uh-huh. A nivell d'hoquei patins, siguessin campionats de Catalunya, que ho vam fer fa 2 anys, com la Lliga Catalana d'Hoquei Lliga, que l'hem fet fa 2 o 3 mesos, com ara la Copa de la Princesa, que el Vendrell hi pot participar, i parlant una mica amb la federació, ells buscaven seu, ens van demanar que ens hi presentéssim, i quan vam enviar el correu, doncs ells suposo que van decidir que sigués el Vendrell, doncs ens van trucar i la veritat és que molt contents, uh-huh. Perquè és el que deia, participar en una cosa d'aquestes, doncs sempre té molt bones emocions. I a més, fer-ho aquí al Vendrell, que és un poble que jo crec que hi ha molt d'hoquei, que hi ha molt seguidor d'hoquei patins, i que agraeix moltíssim que aquestes coses es facin aquí, i també donen molta resposta, o almenys estem veient que la resposta és bona.
Uh-huh. Pel que fa en l'àmbit organitzatiu, com us prepareu vosaltres, o com es prepara el Vendrell per acollir una Copa de la Princesa?
Bé, aquí hi ha dos grans... Jo crec que hi ha dos grans actors, o tres, si comptem la federació, no?, que és l'Ajuntament del Vendrell i el Club d'Esports Vendrell, no? Uh-huh. L'Ajuntament del Vendrell, que ha sigut també un punt molt important perquè això es pugui celebrar. L'Ajuntament, des de primer moment, ens va donar un recolzament absolut, tant a nivell, diguéssim, econòmic com també a nivell motivacional a poder-ho fer, no? És a dir, eren els primers també interessats en que això es pogués celebrar a Vendrell, uh-huh. I llavors, doncs això va ajudar moltíssim, no? Organitzativament, dins de la Junta, és la primera que es posa a treballar amb els camps, bueno, més del principi, no? D'organització de les tasques, de saber què s'havia de fer, què no, i a partir d'aquí, evidentment, doncs, el club, que hi ha molta gent, pares també de jugadors, etcètera, que ens ajuden a que això sigui possible, perquè són esdeveniments que els clubs d'hoquei normalment, doncs, pel que fa a la seva pròpia junta, doncs costa moltíssim que es puguin tirar endavant, perquè són esdeveniments que necessiten normalment molta gent, uh-huh. Doncs bé, els pares i tota aquesta gent del club, doncs és imprescindible perquè es pugui celebrar, perquè és que si no realment costaria moltíssim de celebrar.
Clar, entenc que espereu que hi vagi molta gent, no?
Sí, nosaltres tenim una sort, diguem-ne, que és que el nostre pavelló té molt d'aforament, o té molt més aforament que altres pavellons que podem veure d'hoquei patins. Té un aforament d'unes 900 persones, que això ja és un aforament prou gran. I, clar, també pot ser una virtut i un defecte, no? Perquè com més gran sigui, doncs més compromís tens una miqueta a que no quedi buit, o que clar, no es vegi buit, no?
Clar.
Però nosaltres creiem que el Vendrell sempre respon quan fem alguna cosa. En tot en general, aquí al poble, crec que és un poble on hi ha molta activitat, uh-huh. Associativa. I pel que fa a l'hoquei patins, doncs, no és la primera vegada que es celebra. De fet, la Copa de la Princesa, aquesta és la tercera vegada que se celebra. Es va celebrar el 2009, que la va guanyar el Vendrell, es va celebrar el 2020, que també la va guanyar el Vendrell, i ara es celebra el 2025, que esperem que també la torni a guanyar el Vendrell.
No estaria malament. pel que fa al pàrquing, ho teniu fàcil, teniu un pàrquing enorme, sí. Per tant, si heu de rebre autocars dels contrincants, també sí. Ho podreu portar bé, no?
Sí, hi ha al costat, just a l'entrada del pavelló, hi ha un aparcament gegant on la gent hi pot aparcar, i a més, a prop del pavelló, amb uns centres mèdics que hi ha més a dalt, que és la policlínica, també hi ha un aparcament. Sí que aquest no és gratuït, és de pagament, però crec que és 1 euro al dia. Ara no ho sé del cert, però sí. és molt poc. Vull dir que per tema aparcament jo crec que no hi haurà problema.
Pel que fa a contrincants, jo ja sé que no ets l'entrenador, que el Toni ja el tenim explotat habitualment, però com veieu els possibles contrincants?
Bé, al final, qualsevol equip que s'ha classificat per una copa com aquesta vol dir que durant la Lliga ha quedat primer o segon. Per tant, regularment, doncs, alguna cosa hauran fet bé per poder estar allà. Sí que és veritat que, per exemple, nosaltres juguem amb el nostre primer de la Lliga, és a dir, amb el Sfum,
sí.
Que ja ens hem trobat amb ell a casa, no, aquell partit no va anar bé, no vam guanyar, però bueno, les competicions eliminatòries també tenen aquest punt de que tot és un partit, no? Llavors aquí influeixen moltes altres coses, els nervis, jugar fora o jugar a casa, tenir recolzament del poble o del públic, no? Tots aquests factors afecten moltíssim, però sí que és veritat que se'ns planteja una semifinal molt complicada. El Sfum és un equip que crec que encara no ha perdut cap partit.
Estan primers ara mateix.
Crec que encara no han perdut cap partit. N'han empatat algun, però perdre'n no n'ha perdut cap. I, clar, això posa el llistó molt alt. Posa el llistó molt alt.
I
per l'altra banda, sí. Hi ha el Reus i el Cerdanyola, que el Reus és curiós perquè el Reus és l'equip filial, no és el Reus d'Hockey Lliga, i és un equip que acaba de pujar aquest any a Nacional Catalana. És a dir, tot just arribar a l'Hockey Plata han quedat primers de la seva lliga i es classifiquen per la Copa. Un equip que té integrants molt joves de la base del Reus. Vull dir que serà xulo de veure, interessant, de veure com s'enfronta amb el Cerdanyola, que
va segon.
Ja té jugadors de més edat.
I va segon ara mateix a la classificació de l'Hockey Lliga Plata.
Sí, el Cerdanyola també va segon. Té antics jugadors que havien sigut... que encara són molt bons jugadors, evidentment, però que havien estat a l'Hockey Lliga, que havien estat durant molts anys jugant a l'Hockey Lliga i que també té un molt bon equip i també donarà molta guerra. D'aquests del Cerdanyola i del Reus els haurem de veure a la final, si és que ens els trobem.
Ramon, si m'haguessis de fer una porra...
Ostres!
Et poso en un compromís.
Jo crec que aniríem nosaltres i el Cerdanyola a la final.
No molt sé. Bé. No, escolta, t'he demanat una porra així a la brava...
Potser no
ens quedem amb això, a veure si encertes.
Home, el Vendrell perquè hi ha de creure, no?
Home, clar.
Potser sí que és... jo crec que és modest dir-ho i crec que no, evidentment no som el preferit, però ostres, crec que el component aquest de que jugui a casa, crec que això pot... Bueno,
pot beneficiar.
Amb un tipus de competició d'aquest tipus, jo crec que sí, que pot influir més del que sembla.
Escolta, anem a parlar de preus. Qualsevol persona que estigui escoltant l'entrevista o que sàpiga que aquest cap de setmana, qui no ho sap, es juga a la Copa de la Princesa, preus de les entrades molt econòmiques, pel que he vist.
Sí. La finalitat que teníem en aquesta Copa no era fer-ne diners, ni tenir grans recaptacions de taquilla. Evidentment, també és una motivació. L'ingrés econòmic pels clubs, doncs, és molt important, no? Però la idea que teníem nosaltres era una miqueta de que la gent s'apropés a la Copa, que vingués a gaudir dels partits, que, no?, revaloritzar una mica, doncs, la plata, que la gent no sigués un impediment, no?, la part econòmica per venir a veure un partit o un altre. Les semifinals són 8 euros i la final són 10 euros.
Molt bé.
No hem fet cap pack, que a vegades són comuns, tampoc no hi havia molts partits, llavors també d'aquesta manera fem que mira, que si només vas a veure la semifinal, veuràs 8 euros, i si no, la final la veuràs per 10 euros.
Uh-huh. A més,
hem posat uns preus
molt assequibles, no?
Estàndards, sí. Ja et dic, la finalitat era que la gent pogués venir, uh-huh. Que la gent no sigués un impediment la part econòmica. A més, els menors d'edat ho tenen per 5 euros, perquè la gent jove pugui també ser assequible per ells.
I enganxar-se, no, d'alguna manera? Enganxar-se també a l'esport, no?, d'alguna manera?
Sí, perquè, clar, aquest esport, l'hoquei patins, és un esport que és minoritari en comparació als grans esports, i que una mica la vida que el porta són les bases, no?, les bases de tots els clubs, la gent que ha jugat tota la vida a hoquei, costa molt sortir d'aquest cercle, i llavors aquestes competicions, no?, que d'altres esports potser no es veuen a pobles com el Vendrell o com, no?, la Copa del Rei, que per exemple es fa a Calafell, o nosaltres que fem la Copa de la Princesa aquí a Vendrell, són competicions d'alt nivell d'un esport que no es veuen als pobles, en altres esports. I això també fa que la gent del poble digui, ostres, doncs el meu poble competeix en aquesta competició, ostres, anem a veure-ho.
Clar.
No? Que... Una mica...
No, és perfecte. Sí. Escolta, aprofitem la falca, ja que tenim, algun nen adult que li piqui la curiositat després de veure aquesta Copa de la Princesa, diu, ostres, m'agradaria. Com funciona? Què hauria de fer exactament?
Bé, per comprar les entrades, hi ha les entrades online, uh-huh. no?, que estan en una plataforma web que es diu Entreapolis, entreapolis.com. Uh-huh. Té un buscador d'activitats i en el buscador d'activitats has de posar Copa Sar la Princesa, uh-huh. i allí tens tot el llistat de preus i tens per poder-les comprar. Si no, a taquilla, aquell dia, també es poden anar a comprar. També tenim unes entrades bloquejades a taquilla per potser per la gent més gran, que potser no utilitza tant l'internet o a última hora algú que vulgui venir, doncs també estaran disponibles a taquilla. Uh-huh. Per tant, podran venir en qualsevol moment. A més, la idea és també fer una jornada que allí doncs sigui amena, no? Ja, per sort, nosaltres a les instal·lacions tenim el bar del club, que també ajuda que la gent pugui doncs dinar, pugui sopar, pugui prendre alguna cosa. Vull dir que la finalitat és que a la tarda, qui vulgui venir a veure unes semifinals, no?, pugui també tenir servei de bar, i servei de dinar o sopar.
Ho teniu muntat molt bé, la veritat. El pavelló fa goig, i el que deies tu, 900 places, o sigui que s'ha d'omplir aquest cap de setmana.
Sí, quan és la nostra intenció, a veure si ho aconseguim.
Segur que sí. Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt rebé aquest cap de setmana, aquesta Copa de la Princesa, i estarem molt pendents dels resultats que faci el Vendrell per tal d'informar el dilluns.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Mig minutet i serem 9:45 del matí. Tenim cita, la primera, amb l'actualitat, amb aquest flash que ens posarà al dia de com es lleva aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès, dels talls de la revolta pagesa, si n'hi haurà aquí o quins ens queden més propers. I després seguim amb aquest espai inclassificable que són les pistes de la Roser Ferrer.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. El ple de Gelida va aprovar definitivament els últims documents urbanístics per iniciar les obres de l'agroparc, però amb dues demandes actives. L'empresa Ametller ja té llum verda per presentar el projecte definitiu de l'agroparc. L'aprovació definitiva del projecte urbanístic al ple de Gelida, la ratificació d'aquest a la Junta de Govern i la desestimació d'al·legacions ho han permès. Ara caldrà seguir les diferents tramitacions administratives i urbanístiques per iniciar les obres. L'empresa preveu començar-les abans de l'estiu. Es tracta d'una inversió de 180 milions d'euros que transformarà 258 hectàrees, generant un gran impacte laboral i econòmic. L'Ajuntament de Cunit continua amb les millores de l'arranjament de les voreres a la via pública. L'Ajuntament de Cunit avança aquest 2025 amb el seu pla de reparació i millora de voreres, que té com a objectiu garantir la seguretat, l'accessibilitat i la comoditat de la via pública. Aquestes actuacions, incloses en l'estratègia de manteniment urbà, busquen facilitar la mobilitat dels vianants i respondre a les necessitats dels veïns i veïnes. En els darrers dies s'han realitzat arranjaments a diverses zones del municipi, com el sector de Valparaíso Platja, amb intervencions als carrers com Montserrat Roig, Montblanc, Elisenda de Montcada, Lligabosc, Avinguda Tarragona, Avinguda Vilanova, Avinguda del Rectoret i altres, amb l'objectiu de mantenir les infraestructures urbanes en bon estat. Beatriz Luque, regidora de Via Pública i Obres, ha afirmat que continuen treballant intensament per millorar l'estat de les voreres a tot Cunit. És un compromís, diu, ferm de l'Ajuntament assegurar que les vies públiques siguin accessibles i segures per a tothom. La Diputació de Barcelona inicia les obres de millora de la carretera de Moja a Dalmar, adjudicades per 325.000 euros. Amb els primers treballs de desbrossament amb vorals, aquesta setmana han començat les obres de millora integral del camí de Moja a Dalmar. L'actuació ha estat adjudicada per un import de 325.000 euros i la finança la Diputació, que és l'administració titular d'aquesta via. Aquestes obres de condicionament i millora de seguretat es realitzaran per un període de 6 mesos en els 3.795 metres del traçat del camí, des de la sortida de Moja fins a l'entrada del mar. El regidor d'Urbanitzacions de l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Pardo, posava l'accent en que es tracta d'una actuació integral i no pas limitada a un tram del camí. La seva execució, ha afegit, ha de suposar una millora en les condicions de seguretat dels usuaris d'aquesta via, especialment del veïnat que diàriament fa el trajecte de Dalmar a Moja. Un cop es faci la neteja de cunetes i es fixi un perímetre de 4 metres de vegetació en tot el traçat, el gruix de les obres es faria a continuació amb el reasfaltat, la instal·lació de nova senyalització i els elements de seguretat. I acabem explicant-vos que a partir de dilluns es podrà recollir a Avinyonet la targeta de la deixalleria. Des d'aquest proper dilluns, 10 de febrer, ja es podrà recollir a les oficines de l'Ajuntament les noves targetes de la deixalleria que ha implantat la Mancomunitat Penedès-Garraf per aquest any 2025. Les persones usuàries podran recollir la targeta de forma gratuïta identificant-se amb la referència cadastral de l'habitatge al que anirà associada. La targeta funcionarà amb la deixalleria fixa, situada al polígon industrial de Sant Pere Molanta, i la deixalleria mòbil, que ve cada 15 dies a algun dels nuclis del municipi. La implantació de la targeta deriva de la Llei de Residus i Sòls. La deixalleria és el punt de recollida dels residus que no es poden deixar als contenidors o als cubells del carrer. Quan s'utilitza, es contribueix a reduir, reciclar i reutilitzar. Accions essencials per un planeta sostenible que allarga la vida dels recursos naturals, promou l'estalvi energètic, limita l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i redueix l'impacte dels residus especials i tòxics que contaminen els abocadors.
Penedès en xarxa.
Són 10:05.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara us portem una pluja d'idees, idees de tota mena, en aquesta secció inclassificable, que són les pistes en versió radiofònica de la periodista de La Fura, Roser Ferrer. Bon dia.
Bon dia.
Inclassificable, en el bon sentit, perquè és un calaix de sastre on hi ha una mica de tot.
Total, total, sí, hi ha de tot.
Mireu, per exemple, començarem amb un giny, amb un estri, pels fans del formatge.
Sí, amb una raclet, però no una raclet qualsevol. Si és una raclet molt guai, molt xula, perquè té forma com de triangulet, com de porció de mental, val? I és així tota
groga. És molt cuquica, diríem, eh?
Sí. Tota està feta de metall, no? Tot de color groc, amb tot de forats. Llavors tu la veus i dius, ai, mira, és com una porció de mental. Aleshores, a la part inferior s'hi posen tres espelmes. D'aquestes espelmes petitones que venen a tot arreu.
Les típiques d'aquella marca sueca,
exacte,
que van en una bossa,
exacte,
on hi ha 150.
25, sí. Doncs aquestes, tu les col·loques de dins i a sobre, la safateta de sobre, i col·loques el formatge perquè es vagi fonent. I llavors, clar, a més porta com dues mini pales de fusta, supercookies també, i és, bueno, és per fer-te la raclet. És per a dues persones justetes, o sigui...
Sense molta gana.
Sense gaire gana, exacte. Sí, però és xulo.
És moníssim, eh?
I tampoc
tot
ocupa
plegat.
Gaire espai.
Això
perquè a vegades hi ha unes raclets que són una cosa, no? Que...
Necessites mig armari.
Sí, que ocupa molt espai. En canvi, això, doncs és com això, com una porció individual, però xula. I val 27,20 €.
Home, veient que és de disseny i està cuidadet, és raonable.
No, i a més això és una cosa que et dura molts anys, vull dir que, no? Em pots comprar un parell i és xulo. I a més, fins i tot quan pars la taula deu quedar mono i tot.
Jo penso que sí. Vesteix la taula.
Sí.
La provem, tant la Roser com jo.
Es diu Raclet Fromage i la trobareu a la web balbi.com, que Balbi és una marca d'articles de cuina.
Coneguda.
Doncs, sí, doncs aquí la trobareu, 27,20 € i serà vostra.
Si voleu fer raclet aquest vespre, tocarà passar pel súper, potser, i comprar formatge. Ara ens portes al súper.
Sí, o potser, o sigui, comprar formatge, sí, totalment, però potser hi pots anar l'endemà i t'has passat sopant i dius, mare meva...
Bledes.
M'he passat amb el formatge, això ho he de cremar d'alguna manera. Doncs escolta'm, si esteu a Anglaterra, dona el cas que esteu a Anglaterra, atenseu-vos a uns supermercats que es diuen Island perquè al·lucinareu. Aquests supermercats han dit, a veure, hi ha un munt de sedentarisme, està augmentant els índexs d'obesitat, hem de fer alguna cosa. I han convertit el supermercat en una mena de gimnàs.
Ah, sí?
Sí, ja t'ho explico. Però no espereu màquines, eh? Ni màquines de córrer, ni cintes, ni peses, ni res d'això. El que han fet ha sigut els cistells aquests de superclàssics, els d'abans de tota la vida de reixeta metàl·lica.
Sí, quan només necessites
anses,
quatre coses.
No els de rodes, que ara estan a tot arreu, eh?
Sí, sí.
Els que tu agafes amb manses. Doncs aquí han col·locat unes peses. Unes peses de 15 quilos.
Incorporades.
Sí, 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 sí. Els laterals, com enganxades.
Sí, sí.
Llavors, clar, tu agafes el cistell i ja pesa 15 quilos.
Abans de posar-hi res.
Sí, i no té rodes, eh? Ja us ho dic.
A pes.
I amb els carros, per si tu dius, hòstia, amb això em pesa molt els braços o simplement he de comprar molt i no és pràctic. Doncs els carros, en lloc de rodes, bueno, tenen rodes, però també els hi han incorporat unes peses, una mena de franges metàl·liques, que aquestes ja pesen 25 quilos. I aleshores, clar, el carro, doncs també has de fer
tot
força
les
de,
rodes,
braços, de braços
treballes.
Per arrossegar-lo i una mica de cames.
Bíceps, eh?
És guai, eh?
Sí.
Doncs això ho estan instaurant els supermercats Island d'Anglaterra.
No la tenim aquí, aquesta cadena,
no
oi?
La tenim, però escolta'm, si hi ha algun súper que s'hi anima, que ens ho faci saber que hi anirem. Eh?
Poden copiar la idea.
Sí. Si entreu a island.co.uk, ho podreu veure, perquè allà ho expliquen.
L'altra pista que tenim preparada per presentar-vos és d'una línia cosmètica especial.
Ah, sí.
Especialeta.
Això, jo crec que serà la pista fastigosa del dia. Crec, eh? M'atreviria a dir.
No la superarem.
Me'n sembla que no. Més que fastigosa, o sigui, és que... Bueno, m'ho explico. És una crema de cosmètica, ¿vale? Que es diu Native, que és com una crema, una marca consolidada, eh? Amb productes que estan bé. I aleshores s'ha aliat amb la marca Dunkin' Donuts, eh? Sabeu aquests donuts escarosos?
Aquells tan grossos, amb tanta sucre.
Sí, que tenen molt sucre, colors, conservants, colorants, de tot.
De tot i més.
Sí, que són...
Els més guarros, vaja.
Unhealthy total.
Sí.
Doncs no sé jo quina mena d'associació han fet, però han tret una línia cosmètica amb productes que fan olor d'aquests dònuts, de les receptes clàssiques dels dònuts. Jo ho trobo
esperós. Mare meva.
Imagina't que t'untes tota tu de... No, de
aquella olor de crema, a sucre...
De crema corporal i acabes fent olor de dònut. És que ho trobo esperós.
Però, clar, si et molen molt aquests dònuts, ja. Deu ser lo más per tu.
Sí, no, et deus haver de posar colònia.
No cal.
Això, doncs, ho han tret una sèrie
limitada. Està comercialitzat.
Sí, 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 sí. I es diu nativecos.com. Nativecos.com. I si ho voleu mirar a la web, doncs només cal que poseu Native and Dunkin' i pam, ho trobareu. Comprar no es pot perquè és una sèrie limitada, però l'han comercialitzat ja, eh?
A un preu raonable?
No l'hem sabut trobar, no t'ho sabria dir.
Per saber si pica més que una cremeta normal.
Jo crec que van fer una sèrie limitada, s'ha esgotat i de moment no, saps? Però l'han comercialitzat, o sigui, posava que ja...
Esgotada.
Esgotat, quin fàstic.
Hi ha gent per tot?
Sí, sí.
A més, això de sèrie o edició exclusiva, limitada,
això
és un
que,
bon ganxo.
Clar, això sembla que ho posis i ja està, ja té el seu públic, no? No
sí,
ho entenc.
Sí, ja ho vens, perquè... directament.
En fi.
Aquells que tenen iPhone són molt fans dels ginys, dels gadgets suplementaris, i avui ens en portes un curiós.
Sí, 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 és veritat, eh? La gent que té, que utilitza...
Apple.
Són superfans, no? Sembla que tot hagi de
molt,
ser
molt
Apple.
Molt friquis de la tecnologia,
sí, jo, la veritat,
de tenir-ho tot...
Entre poc i massa, eh? Però, bueno, en aquest cas ho trobo interessant. Mira, clar, l'iPhone, ara n'hi ha que... Ara aquests últims que estan sortint, el 15 i així, són més grans, però els primers eren més petitonets. Llavors, a veure, serà iPhone i serà tot el que tu vulguis, però escriure o llegir no és gaire pràctic perquè acostumen a ser petitons. Aleshores, què han fet? Fins i tot d'agafar i de manejar. Han tret una marca que es diu Amber, ha creat una mena de funda, però una funda dura, eh? Una mena de caixeta que tu l'obres, és una mica gran, eh? Ja? Vull dir, tindria com una mida de tauleta. Llavors, tu l'obres i veus que en una banda hi ha un mini teclat, però un mini teclat que et permet escriure amb certa comoditat, eh? I a la part de dalt tens una ranura molt gran per incorporar-hi l'iPhone. I aleshores el que fa és convertir-te l'iPhone, el mòbil, en una mena de tauleta. Bueno, posar-te una mica les coses més fàcils per si tu vols escriure algun mail llarg o llegir allò
sí,
una estoneta...
Pensava, no sé, per exemple, fas un viatge en tren...
Exacte.
Que no? Mai saps quan arribaràs, temps en temps...
Com que tothom diu que els iPhones són una eina de treball tan guai, doncs, bueno, deuen haver aprofitat això.
Home, la transformació és impactant, eh?
Sí, a més l'estètica és així com tot a mig retro, amb un color beige, marronós, taronjat,
com
és xulo.
Com aquells primers teclats.
Sí, és guai. Clar, com que és una cosa per l'iPhone i aquí, en l'univers Apple, no hi ha res barat,
no.
Doncs aquesta mena de cosa val 240 euros.
Aquesta mena de cosa, 240.
N'has de tenir ganes, eh?
No sé, has d'utilitzar-lo molt,
sí,
realment.
Clar.
T'ha de sortir a
compte. Jo amb
240
euros tinc un mòbil d'aquests... asiàtics.
Que t'ho fa tot.
Sí, sí, sí. Bueno, en qualsevol cas, es diu Amber Case i ho trobareu a la web amber.page. 240 horets.
Apunteu.
Hey.
T'has enamorat d'un embolcall, d'un
sí.
Packaging.
És que això del
no
packaging,
del que hi ha dintre.
Ja no, el que hi ha dins és superbanal i a més no ho utilitzo. Però és que el packaging m'ha encantat. Saps aquestes esponges? Que és que a mi el tema de les esponges em fa una mica de grinch, que diuen les meves filles.
Sí, quan érem petites n'utilitzàvem.
Ja, però és
però, clar,
no?
És una cosa que està molt denostada, no?
És que trobo una mica...
No,
bueno, no
les
sé.
Vaig oblidar ja fa
a
molt.
A mi no m'agrada.
No,
trobo que
tampoc.
Allò deu ser un caldo de cultiu de
tot,
bacteris,
de
una
tot.
Mica xungo. Però saps aquelles esponges que a més són com sintètiques, que són suaus, però que estan fetes com d'una mena de fibra sintètica? Vale. Doncs aquestes, estem parlant d'aquestes esponges, eh? Doncs el que han inventat és una caixeta, bueno, han inventat, han creat un packaging amb una caixeta que les esponges aquestes fan de cabell de personatges diferents. Una esponja verda, blava o groga? Doncs el packaging, tu veus la cara de la Marilyn Monroe a l'estil Andy Warhol, per entendre'ns,
sí. Val?
I aleshores tota la part de la seva melena està foradada i et surt l'esponja. Val? Les que han tret ara. Saps una menina?
I tant.
Una menina clàssica.
De Velázquez, del
doncs,
quadre.
Exacte, tu la veus retratada en la caixeta i aquests monyos al costat tan estupendos que porten les menines, doncs són una esponja de color negrós.
Fosquet.
Sí. El packaging és guai.
Molt.
Val 13,95. Mira.
Té un preu raonable, no? Preu pagues raonable. El disseny.
És un capritx, sí. L'utilitzaria? No.
Però si però bueno, ets mira. De fer servir esponges...
Potser sí.
Per què no posar-ne una sí. així al teu bany?
Sí, sí, sí. I quan estigui ben seca la tornes a col·locar amb gràcia.
Això sí.
No m'ho puc imaginar. Sí, l'esponja sí, utilitzada i dins de la caixa una altra vegada. Quina cosa.
Clar, perquè fora de la caixa perd sentit, no?
Clar, és una esponja normal, ordinària total.
Clar, clar, la composició sí. és dins la caixa.
Sí, sí.
Home, doncs potser ens ho podríem prendre com un objecte decoratiu.
Sí, total.
Sense
sí.
utilitzar l'esponja.
Sí, sí,
sempre
sí.
Sempre tancada dins la caixa.
Sí, sí, si tens una casa allò ben eclèctica, pot encaixar. Bueno, val 13,95 i la trobareu a la web shubafactory.com. shubafactory.com.
Anem al gimnàs.
Ai, sí.
Perquè ara els mitjons que utilitzes al gimnàs no sí. poden ser qualsevols.
No. I és que jo ara m'estic tornant moderna, perquè t'has fixat que he utilitzat la paraula cringe,
sí.
eh? Que vol dir fàstic més aviat. Doncs ara també he après què vol dir la paraula gimbro.
Gimbro.
Sí.
Jo estic en blanc, eh? M'has d'il·lustrar.
Doncs els gimbros són els paios, perquè normalment, amb tot el carinyo, però normalment són homes, que van al gimnàs i són aquests típics que agafen una pesa i criden oh, com si s'acabés el món perquè tothom els veiés. Aquests que agafen el mòbil i es posen al davant del mirall per fer-se una foto d'ells i els seus tríceps i bíceps i tot i els seus pectorals.
I a més van servits, no?, de múscul.
Sí, i que van al gimnàs allò ben arrapats i amb uns pantalons ben curts. Doncs això és el típic gimbro.
Això és un gimbro.
Això és un gimbro. I aleshores, doncs, ara ja fins i tot hi ha mitjons d'aquests del gimnàs alts, perquè això també és un altre.
Ara la gent va al gimnàs i blancs.
Amb uns mitjons que els hi arriben els mitjons. Ai, els genolls, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, bueno, imagineu-vos aquests mitjons amb la paraula estampada, perquè això no és brodat, és estampat, gimbro. És una cosa superbanal, però, mira, a mi m'ha fet gràcia perquè jo, mentre suo allà a la cinta, vaig fixant amb el personal i a vegades he de fer esforços per no riure. Però que segurament els altres riuen de mi, eh? De la meva
sí,
cara vermella
mutu,
i de
no
com hi perventilo.
Segur, segur.
Però bueno, ho vaig veure i em va fer gràcia. Són uns mitjons, això, que posa gimbró, ideals per als que...
Els
que estiguin en
no?
aquesta onda.
Sí. Sí.
Valen 9,95, vull dir que...
El preu d'un mitjó de gimnàs.
Està prou bé sí. i jo crec que, mira, que un selfie i un post o una història a Instagram amb aquests mitjons segur que els hi mola.
Sí, sí.
Eh que sí? A la web curiosite.es.
Ah, no és una marca
no,
de tèxtil
no, no.
o de mitjons.
No, què va, això no. produeixen
aquí han trobat el filó, sí. han trobat el filó.
Sí, sí, sí.
Deuen ser fets a la Xina per quatre peles.
Evidentment.
Hem passat del gimnàs a... Va, per recuperar ens farem un cafetó.
Ai, sí, aquesta m'encanta. Aquesta és la pista més guai d'aquest mes que us porto, eh?
Aviam.
És una cafetera. És una cafetera que no us sembla una cafetera. Sembla com una mena de termo o d'escalfador d'aigua, sí? Amb una estètica així tota retro, com metàl·lica, com si fos un ferro allò colat de color taronja.
Saps què em recorda? Una carbassa cacauet.
Sí, 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 una mica. Doncs
el color i la forma.
Sí, 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 no és gaire gran i aleshores, doncs, del centre surt una mena de d'aixeta, no? Però tot així, tot com retro però xulo. I llavors, això, us preguntareu, què és un escalfador d'aigua, és un termo, què és això? Doncs és una cafetera. I a més és una cafetera xula, perquè... de dins, en el fons, funciona com a una mena d'orolei, d'aquestes cafeteres italianes de tota la vida, val? Tu descargoles la part superior de la mena de termo aquest taronja i aleshores a dins et trobes un filtre amb un dipòsit. Cap secret. Com l'orolei de tota la vida. Aigua, filtre, cafè, sense apretar, que es veu que no s'ha d'apretar, i això sí, enrosques i en lloc d'encendre el foc aquí li dones el switch on, saps?
Sí, sí, el botonet.
El botonet, perquè és elèctrica. I aleshores, clar, la Orolei, o la... És que faig propaganda, però és que no sé com dir-li, dels clàssiques aquestes italianes.
La cafetera de tota la vida,
la cafetera
sí,
de tota la vida. Fa el xiulet aquest, i llavors tu saps que has de parar el foc.
T'avisa.
Clar, aquesta no fa xiulet, aquesta. Tu li col·loques, a sota de l'aixeta aquesta, li col·loques la tassa, i ja va sortint el cafè directe. És guai, eh?
Quin estilàs.
És molt xulo. És un invent que està buscant finançament. De fet, ja l'ha trobat. I és una mena de crowdfunding, eh? I aleshores tu, si fas una aportació de 189 euros, quan la produeixin, te n'enviaran una casa. Per tant, val 189 euros.
200 pepinos.
Sí. És monodosi. Jo ja sé que és cara, però és mona, eh?
Sí. Com les Nespresso.
Sí, és mona. Sí. No genera residus. que les Nespresso sí que generen residus. I és cookie. I, bueno, no sé. Jo la trobo xula. Per netejar no tinc gaire clar com es deu fer. També t'ho dic, això no ho expliquen.
Clar.
Però, bueno, igual té un sistema d'autorrentat. No sé.
Igual, igual.
Entreu a la web kickstarter.com, que és la plataforma aquesta de crowdfunding de mogollon d'invents, i si poseu mocapot, amb K, la trobareu i podeu fer una aportació.
I anar reservant la teva, no?
Exacte, sí.
Només està en color carbassa?
Sí, almenys els vídeos i tot el material promocional només hi és en color taronja.
Sortim d'acampada, va.
Sí, buah, sí. Imagineu-vos una tenda de campanya per dues persones, eh? Està feta d'un material super aïllant, super... Bueno,
ho té tot.
Ho té tot. Però la particularitat és que és una tenda de campanya que té potes. I tu ara diràs, ostres, a veure això com...
Perquè les vull.
Sí, o sigui, doncs mira, té unes potes d'acer inoxidable, super resistents, que a més es regulen. I la tenda de campanya, aleshores, evidentment, té una base dura. Val? I aleshores això, la raó de ser és, si tu, per exemple, acampes en un terreny que és super irregular i no vols començar la nit orientada a nord i acabar-la amb el cap per avall, doncs mira, és una manera, tu pots estabilitzar la tenda, no?, perquè pots regular els... Pots regular això, l'alçada i el desnivell. Si el terra és, hi ha unes pedres que dius aquí és impossible descansar, doncs també te la pots aixecar una miqueta. Si tu estàs enmig d'un prat i dius, ostres, jo ara aquí planto la tenda i faré malbé tota la vegetació de sota, doncs mira, també te la pots elevar. És com xula. Es veu que és d'una... Ja us ho he dit, eh? És molt supersònic. I si insisteixo amb això que és tan supersònic és pel preu. Perquè m'ho vaig haver de mirar moltes vegades.
També supersònic, no?
12.500 euros.
Aviam, torna-hi.
12.500 euros.
Ostres.
Jo crec que amb això vols dir que no tens una rulot així de segona mà.
Segur?
Jo no sé. És d'una marca que es diu Kudwa. Kudwa, amb ve baixa. Kudwa Canvas. I es pot comprar.
Doncs, si voleu. Endavant.
Si teniu els 2.500 eurets aquests guardadets i no sabeu què fer...
Has d'acampar molt, per amortitzar-la.
Moltíssim. A més que... Bueno, suposo que deu ser més fàcil, perquè, clar, piquetes i tot això ja no en deus haver de clavar gaire. Es deu
no, clar,
clavar
el sistema
aquesta,
deu estar ben no? pensat i resolt.
Segur que és un plegat molt guai, però bueno, escolta.
Però també n'hi ha de baratetes que un pim-pam les tens...
Hi ha les Forsecon aquestes,
muntades.
No? Aquesta marca tan coneguda,
sí,
que
aquesta.
Muntar-la és un moment. Tornar-la a plegar i és una altra cosa.
Tens un prototip també per plantejar-nos?
Sí.
Molt cool?
Sí, és guai, perquè clar, per exemple, ara ja és com arxiconegut que els discs tornen, no? Els tocadiscos, ja es tornen a reobrir botigues, se'n venen, hi ha com una altra vegada la febre de tornar a escoltar música en vinil. Però clar, i els CDs? Els CDs han desaparegut.
Sí.
O sigui, per exemple, tu tens un munt de CDs, et canvies el cotxe si tenies un cotxe vell i ara ja no porten CDs. Ara tots van amb el Spotify directe o com a màxim amb un USB, no? És que fins i tot hi ha aparells de música que ja no tenen CDs. És que és com una cosa... I aleshores, clar, hi ha gent que és nostàlgica i per això un dissenyador industrial ha projectat, que no encara ha produït, un CD portàtil. Però no seria un Discman, eh? No, no, és com un aparell de CD quadradet. Sembla una mica un disc dur extern, però és superprim i porta incorporat l'altaveu ja. Però tot això amb dos dits, eh? D'amplada.
No ocupa gens.
No ocupa gens d'espai. És així d'un color metal·litzat superxulo i ja està, no té res. No us puc dir preu perquè ell l'ha inventat i ha deixat anar la idea. Però ho trobo com superinteressant. I a més crec que tindria el seu públic, eh?
Clar, en moltes cases hi ha una col·lecció de CDs que t'ha sabut greu llançar-los.
Clar que sí.
I estan allà criant pols.
No sé, jo en tinc una caixa plena de CDs i em sap greu perquè els escolto poc.
Jo és que encara sobreviu la mini cadena amb CD,
sí.
Però qualsevol dia dirà
clar, el dia que
adéu
prou,
fins aquí.
No, a veure, això és un tema. Doncs entreu a la web Behance.net i si hi poseu CD Player Orion, es diu Orion, el trobareu.
Ens queda una pista i tu tries. Què fem?
Vale, mira, com que ja hem parlat abans una mica de mòbils, doncs passem del tema informàtica i ens posem més audiovisuals. La marca LG O sigui, això, igual que hem dit que els CDs desapareixen, jo crec que les teles també acabaran desapareixent, perquè ara el que està super en auge són els projectors, no? O sigui, que jo ho trobo estupendo, però clar, has de tenir un espai. Per exemple, a mi els Reis m'han portat un projector, és molt guai, però clar, jo a casa meva no tinc cap paret
no
prou neta.
No tens una bona paret blanca?
No, per tant, m'hauré de comprar una pantalla per veure el que també és un rotllo. Doncs, la marca LG està innovant molt, no? I crec que, mira, que deu pensar, fem projectors perquè teles no en vendrem tantes. I ha presentat un projector que és xulíssim, perquè és un llum de peu, val? Però a més l'estètica és com tot així mig retro, molt, molt xula, de color blanc, amb una base blanca, un suport, un pal net, llis, de color blanc, i el que seria com una mena de campana inversa, val? Però tot molt discretet, eh? Blanc, mate, i aleshores fa llum, i la llum la pot projectar cap avall, la pot projectar amunt o pels costats, tu pots triar-ho. Però és que a part de projectar llum, és un projector.
O sigui, tant et serveix per il·luminar com per projectar.
Com per projectar.
Té les dues funcions.
Té les dues funcions. I ho trobo xulíssim perquè, a més, pesa molt poc, ho pots anar movent pels llocs de casa que vulguis, ho pots utilitzar per això, per tenir un punt de llum de suport, o bé per, pam, ara vull mirar una pel·li. El preu no us el podem dir perquè no l'han facilitat, tot i que l'han presentat, eh? I és això, és un projector Full HD, té un altaveu Bluetooth, o sigui, i fa, bueno, és molt xulo, però diu que el llançaran aquest any, però encara no us podem donar més pistes. Només us podem dir que aneu seguint la web lg.com, el projector aquest es diu, són tot de números, sembla un nom d'un robot, eh? PF600 i la lletra 1.
A tu t'ha enamorat?
A mi m'ha agradat molt. Però jo ara ja no me'l... Vull dir, no me'l compraré perquè no m'ho podré permetre, perquè això té pinta de ser molt car i perquè ara ja tinc un projector.
Jo crec que tindrà un preu supersònic, també.
Sí. Bueno, ja us ho explicaré.
Roser, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres,
adéu. Bon cap de setmana.